Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
L'entesa entre els Estats Units i la República Popular de la Xina és vital per tot el món. Són les dues primeres economies mundials, els dos primers emissors mundials de diòxid de carboni i dos dels membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Però aquests dos gegants tenen punts de fricció que poden fer trontollar la pau mundial i també l'engranatge de l'economia globalitzada. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
Good evening to everyone here in the United States and good morning to you, Mr. President, in Beijing.
我们在美国的同事们晚上好，习主席和中国的同事们早上好，你们在北京。
I'm happy we had found time to meet and I look forward to a candid and forthright discussion like all the discussions we've had thus far.
Xi Jinping i Joe Biden van mantenir una cimera virtual de 3 hores i mitja. El president xinès deia que els dos països tenen temes crítics a debatre, com dos dels països econòmicament més forts i membres permanents de l'ONU, la Xina i els Estats Units, han d'augmentar la comunicació i la cooperació. Cadascú ha de gestionar, diu Xi Jinping, els seus problemes interns i al mateix temps treballar plegats per assegurar la pau i el desenvolupament. Xi afegia que aquest és un desig compartit entre la gent dels nostres països i de tot el món, la veritable missió dels líders de la Xina i els Estats Units. I el president nord-americà deia que la responsabilitat com a líder de la Xina i els Estats Units és assegurar-se que la competició entre els dos estats no deriva en un conflicte, només competició directa. És una bona notícia que els líders de les primeres potències es reuneixin?
Evidentment, sí. Objectivament, és una bona notícia.
Cesario Rodríguez Aguilera de Prat, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, doctor en Dret i llicenciat en Història Contemporània.
Com a mínim, trobar-se i parlar i dialogar, i sembla que aquesta trobada va ser molt correcta, és sempre un factor molt positiu, com a mínim. Que després no s'hagin arribat a grans acords és una altra història, però només el fet de reunir-se i parlar, d'entrada, és una bona notícia.
Clar, perquè hi ha molta tensió en alguns aspectes entre la Xina i els Estats Units. És un és Taiwan.
Taiwan. 是以无比的感恩的心情再一次的承担台湾人民交付给我的责任.
Sovint es parla que el suport dels Estats Units a Taiwan podria portar fins i tot a un enfrontament bèl·lic entre els Estats Units i la Xina. Alguns mitjans llançaven que la Tercera Guerra Mundial podia començar a l'estret de Taiwan. Ho creieu possible, això?
Jo ho trobo un escenari apocalíptic molt improbable. Impossible al 100%, mai ho és. Jo crec que les dues grans superpotències mundials saben fins on poden arribar. I un enfrontament directe jo no me l'imagino. En altres paraules, és veritat que els Estats Units tenen un conveni de col·laboració amb la defensa de Taiwan, la Taiwan Relations Act. Però això no és idèntic, aquest acord, amb el que els Estats Units tenen, per exemple, amb les Filipines o amb Corea del Sud. En aquests dos casos sí que implicaria enviar tropes. No és el cas de Taiwan. El cas de Taiwan, els Estats Units s'han compromès a ajudar militarment, assessors, armament, etc. D'altra banda, em sembla molt, molt poc probable una intervenció militar directa de la Xina, perquè, en primer lloc, tindria un cost militar molt elevat. En segon lloc, un cost internacional també seriós. En tercer lloc, tot i que encara amb la força es pogués imposar, trobaria una oposició interna a Taiwan monumental. I d'altra banda, la Xina comunista necessitaria algun pretext. El gran pretext seria que Taiwan declarés la independència. Però jo crec que aquest escenari és molt poc probable. Quan governa el Kuomintang no hi ha problema, però és que fins i tot quan governa el Partit Democràtic Popular, a banda de la retòrica sobiranista, l'últim pas, que seria declarar formalment independència, no el donarem. L'estatu quo beneficia a tot el món. La majoria dels taiwanesos creuen, amb raó, que la situació actual és la menys dolenta. De facto, Taiwan és veritat que té poquíssimes relacions diplomàtiques, però comercials moltes, i fins i tot amb la República Popular. La República Popular de la Xina i Taiwan tenen una relació comercial molt intensa. I en el pitjor dels casos, crec que si la Xina finalment optés per la intervenció militar, i insisteixo que em sembla un escenari molt poc probable, veig encara més improbable que els Estats Units intervinguessin directament.
En part comparteixo la idea que és un cost tan alt que justament el que està fent els Estats Units és una política dissuasòria. El que sí que és cert és que la Xina ha canviat la seva, diguem-ne, actitud en relació a Taiwan, especialment des de que el 2016 va triomfar el partit d'oposició que no està per la reunificació i que, tot i que actua d'una forma molt més pragmàtica i evitant gestos retòrics que puguin legitimar un pla d'invasió o de forçar la reunificació.
Manel Uller, professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra.
El cert és que a la Xina hi ha una consciència clara de que la idea de que a mig termini la societat taiwanesa acceptés una reunificació és bastant cada cop més improbable, i especialment després també del que ha passat a Hong Kong, és a dir, que la retòrica d'un país, dos sistemes, comença a ser molt difícil, per tant, el manteniment del statu quo, d'aquesta independència de facto de Taiwan. Llavors hi ha sectors dintre de la Xina, i Xi Jinping mateix ha elevat la retòrica, i no només la retòrica, sinó l'amenaça i el clima d'amenaça militar, per dir-ho així, la preparació d'una possible invasió com un fet factible i que cal prendre seriosament. L'altra cosa és que el faci, per tant, l'amenaça hi és, l'entrada sovintejada a l'espai aeri, dintre d'un escenari més ampli que implica totes les illes del sud, d'idea de que tot allò és espai aeri, espai marítim xinès, i que, per tant, hi ha aquesta mena de competència. Però és això, hi ha tant en joc que és difícil que s'hi posin. El que podria haver és un incident, perquè estan jugant amb foc constantment, enviant caces que entren en espai aeri taiwanès, desplegament de tropes corrent per allà americanes. I és cert que la política americana, el compromís americà és ajudar a la defensa. Però la diferència amb Biden respecte a Trump és que perquè aquesta dissuasió ha creat unes aliances amb la Índia, Japó, Austràlia, per frenar qualsevol intent de trencar l'estat de quo, de trencar l'estat de coses allà, i ja no només jugar a la retòrica, diguem, encesa, com havia fet Trump.
A veure, el risc de l'accident sempre hi és, però em sembla molt poc probable, sobretot si Taiwan no dona el pretext. I el pretext seria declarar formalment la independència. Jo crec que això no ho faran. Si de facto són independents. O sigui que no
els hi cal, no?
No cal la formalització. Jo crec que la Xina té un instrument de pressió molt més fort, que és l'econòmic. La Xina podria fer molt mal econòmic a Taiwan. Si no recordo malament de memòria, em sembla que la Xina compra el 40% dels productes de Taiwan. I també podria fer una guerra informàtica. Podria malbaratar el comerç del silici, que és essencial per Taiwan. O sigui que un atac cibernètic i econòmic a Taiwan li faria molt mal. La gran pregunta seria, per fer què? Perquè amb això Taiwan es rendiria? No. Necessitaria més ajuda de Japó i d'Austràlia i dels Estats Units? Sí.
Parlem una mica de retòrica, perquè fa poc l'administració Biden ha convidat Taiwan a una cimera sobre democràcia i no ha convidat la Xina ni tampoc Rússia. I fa recentment, també fa poc, la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, va rebre una delegació de congressistes nord-americans. Sentim-la.
Taiwan continuarà reforçant la cooperació amb els Estats Units per mantenir els nostres valors de llibertat i de democràcia i per garantir la pau i l'estabilitat a la regió.
Un dels congressistes nord-americans era Mark Takano, que és demòcrata, i deia això en la seva visita a Taipei.
El nostre compromís amb Taiwan és ferm com una roca i es manté inalterable, i els nostres lligams s'han intensificat. Taiwan és una història de democràcia exitosa, un soci fiable i una força per al bé al món.
Pequín ha posat el crit al cel davant de tot això. Qui sentirem ara és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès, Zhao Lijian, que parla de guerra freda.
Les accions dels Estats Units de donar suport a grups polítics i provocar confrontacions entre aliats sota la cobertura de la democràcia és una reproducció de la mentalitat de la Guerra Freda, la qual cosa és àmpliament qüestionada per les persones sàvies de la comunitat internacional.
aquest representant de Xina parla de la Guerra Freda. Creieu que hi ha similitud entre el que va passar entre Rússia i els Estats Units i el que passa ara entre Estats Units i la Xina pel que fa a Taiwan?
Hi ha un cert paral·lelisme, però la situació és bastant diferent. Per començar, l'equilibri nuclear és completament diferent. L'equilibri nuclear entre la Unió Soviètica i els Estats Units era molt alt, era molt semblant. La diferència de poder nuclear actual entre els Estats Units i la Xina és enorme. Des d'aquest punt de vista, el risc major, una guerra nuclear, jo crec que encara és menys probable en la tensió Xina-Estats Units que en la tensió Xina-Unió Soviètica. Ja era molt improbable aleshores, encara més improbable ho és ara. La Guerra Freda, a més, l'antiga, tenia una dimensió mundial. Les dues grans superpotències es van enfrontar a Amèrica Llatina, a Àfrica, a alguns països asiàtics. La Xina no té la vocació internacionalista que tenia la Unió Soviètica. A la Xina li interessa el seu espai regional. Per això està controlant el mar de la Xina. Per això està controlant alguns illots, està fins i tot fent alguns illots artificials. Li interessa controlar el mar, però no anirà més enllà.
Manel.
Hi ha un canvi també del perfil baix que havia tingut la Xina en l'escena internacional a ser més assertiva en defensar aquests interessos. I tot i que no té aquesta vocació, sí que, sobretot en la diplomàcia econòmica, té una projecció internacional a través dels projectes aquests de la franja i la ruta, de les noves rutes de la seda i també de projecció Àfrica i Latinoamèrica, però més amb un pla geoestratègic econòmic, no tant de crear una mena d'aliança militar. Però sí que és cert que Taiwan es converteix en una peça de confrontació en la que no només els Estats Units, també Europa, estan d'alguna manera també responent a aquest intent de canvi de statu quo que Xina pot tenir, de dir reunificarem el que dèiem fins ara i el que va acordar amb els Estats Units, reunificarem algun dia pacíficament, a pressionar més militarment i a dir algun dia això s'ha d'acabar, etc. A canviar lleument l'estatus internacional de Taiwan, convidant-lo a escenes, per exemple, Lituània, alguns països europeus de l'est d'Europa estan afavorint un tracte més intens amb Taiwan per part d'Europa, un cert reconeixement informal de canviar, diguem-ne, el perfil més baix que també tenia Europa respecte a Taiwan. Aquí també l'economia té molt a veure amb un sector concret que són els microxips, perquè Taiwan fabrica el 90% gairebé dels microxips més d'alta tecnologia i, per tant, és una peça que, és a dir, es converteix en un interès internacional que jo no es perjudiqui, allò no entri perquè s'enfonsaria l'economia mundial.
Jo volia fer una altra reflexió, que és que Taiwan demostra que una altra Xina és possible, en el sentit que desenvolupisme, tots dos, aspiren a desenvolupar el país, però Taiwan ho fa en pluralisme. I això és un element diferencial fortíssim en comparació amb la Xina popular. I en segon lloc, com ell abans ha dit, el que ha passat a Hong Kong demostra que la paraula de les autoritats xineses no és creïble. Un país, dos sistemes, s'enfonsant, s'ho han carregat. Per tant, l'antiga oferta, que el Kuomintang hi era d'acord, reunificació i nosaltres mantenim el nostre sistema, el partit tradicional de l'oposició taiwanesa, que ara és el govern, ja nosaltres no ens refiem. Això no és veritat. Si ens reunifiquem, acabaran imposant el seu model. I la democràcia pluralista la perdem. I en aquest sentit crec que tenen tota la raó. Després del que han fet les autoritats xineses al Tíbet, al Turquestan Oriental, a Hong Kong, si jo fos taiwanès diria no, gràcies. La reunificació no m'interessa.
Precisament un altre dels punts de fricció entre la Xina i els Estats Units són les violacions de drets humans en aquests llocs que ara esmentaves, no? La minoria uigura al Xinjiang, al Tíbet, a Hong Kong. Els Estats Units podrien ser més proactius en reclamar aquest respecte a la Xina quan negocien amb la Xina?
No. Retòrica a banda. A veure, amb els demòcrates suposo que s'intensificarà més, diguem, la protesta simbòlica. Però no passarà d'aquí. A Trump li era igual. Biden suposo que protestarà una mica més. Però grans conseqüències tindrà això? No. Per què? Perquè la Xina és un soci comercialment essencial. I, a més, la Xina controla una part del deute nord-americà. O sigui, és a dir, els Estats Units estan agafats. Tot i que siguin només per raons financeres, els Estats Units no poden anar molt més lluny.
I creus que Pequín demana molt sovint, de fet ho demana, no?, que no es facin servir els drets humans per ficar-se en els seus assumptes domèstics o interns, no? Això és sempre és la resposta xinesa, oi?
Sí, sí, també conscient que ells estan respectant els drets humans, és a dir, que hi ha aquest sentit una mica d'excepcionalisme xinès, de dir, nosaltres tenim una tradició cultural, uns valors asiàtics, etc., que interpretem el concepte de democràcia, el concepte de drets humans, per això reclamen estar en un debat sobre la democràcia, perquè conscient que estan en un sistema democràtic i respecten els drets humans i fan informes sobre el respecte als drets humans, però a la manera xinesa, que es basa doncs, en els confucians, no sé què, una tradició rellegida i reestructurada al gust, diguem-ne. El poder econòmic fa que fins i tot els països, per exemple, el cas del Xinjiang, del Turkestan xinès, on l'element islàmic és molt important, fins i tot els països de religió musulmana, islàmics, on podrien posar-s'hi, no s'hi han posat, fins i tot Turquia, que potser és el més afectat perquè el Turkestan xinès doncs, són ètnicament propers als turcs, van protestar una mica, però de seguida van veure el pa que s'hi dona i van parar perquè és molt a perdre. El que
ja que fas esment del Turkestan, hi ha una cosa interessant en la que els Estats Units i la Xina sí coincideixen, que és la lluita contra el radicalisme islàmic. I després del desastre d'Afganistan, la Xina, que vol mantenir bones relacions amb els talibans, té un petit element de preocupació, que és la petita frontera, són només 76 quilòmetres, entre la Xina i l'Afganistan. I el temor és que un sector radicalitzat dels uigurs acabi trobant allí a l'Afganistan un refugi. Són poquíssims. La immensa majoria dels uigurs no han optat per la violència contra la repressió xinesa. Però és veritat que hi ha petits grups activistes que podrien tenir la temptació de recórrer al terrorisme. Aquesta és una gran preocupació de la Xina. I en aquest sentit, la lluita contra el radicalisme islàmic, aquí sí que amb els Estats Units es podran entendre perfectament.
Una altra de les tensions ha estat l'origen del virus de la Covid-19. Sentim Donald Trump en unes declaracions que feia al setembre del 2020.
We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives.
Trump parlava a les Nacions Unides de l'enemic invisible, el China virus. Diu, hem de fer que respongui la nació que ha desplegat aquesta plaga arreu del món, es referia a la Xina. Amb Biden, creieu que les turbulències per aquesta qüestió, per l'origen de la Covid-19, s'han apaivagat, han baixat una mica?
Primerament que de fet van seguir les comissions, sí, o es va demanar que seguís investigant. El problema és que ara està tan lluny tot plegat que és difícil de... I sí que és cert que el to retòric, en general, aquest encès que tenia Trump al respecte, doncs ha quedat lluny, diguem-ne, ja no és el mateix. I tot i que segueix sent clar que no tant l'origen conspiratiu i fins i tot, però sí que la gestió inicial a la Xina, tal com es va dur, va ser responsable també d'alguna cosa que pogués haver estat frenada no ho fos, no?
De fet, hi ha moltes àrees d'interessos comuns entre xinesos i nord-americans. Han treballat plegats, per exemple, per lluitar contra la pirateria a la banya d'Àfrica. Han treballat plegats per tancar un acord nuclear amb l'Iran, que encara no ha arribat. També en la qüestió de l'emergència climàtica. Recordaran els que ens escolten que les dues potències van sorprendre la cimera de la COP26 de Glasgow quan van anunciar una aliança per combatre el canvi climàtic. Creieu que la Xina i els Estats Units, quan volen, abans parlant del terrorisme, quan volen s'entenen, no?
En algunes coses sí, i per exemple això que acabes de fer esment, la qüestió de les energies renovables, la lluita contra l'escalfament. La Xina és conscient que és un dels països, si no el que més, és que està pol·lucionant el món. O sigui que en la lluita contra el canvi climàtic, en part, jo crec que les dues grans potències sí que poden arribar a acords.
I estic d'acord en el sentit també que la concepció del món xinesa planteja un món multipolar i el que vol sí que és defensar el que considera que són interessos interns. I per això quan parlem de Taiwan, per ells és un assumpte intern, i allà que no s'hi posin. Però per la resta, la tradició, diguem-ne, de buscar una diplomàcia plural que busca diferents interessos i que es mou molt per interessos econòmics, pot trobar moltes escenes de confluència o de col·laboració.
Mm. Parlem de Corea del Nord, que també és una altra qüestió que preocupa, no? Els Estats Units troben que potser la Xina hauria de fer més per apaivagar la dictadura de Corea del Nord i les seves ambicions nuclears. De fet, cal tenir present que hi ha 28.000 tropes nord-americanes de manera permanent a Corea del Sud. Podem escoltar ara a Kim Jong-un. És el juny del 2019, quan el llavors president Donald Trump va visitar la frontera entre les dues Corees, va creuar la frontera. De fet, era el primer president dels Estats Units que ho ha fet. Creieu que Corea del Nord pot ser algun punt de fricció en el present i en el futur més immediat?
Un factor de tensió sempre ho serà, però tampoc crec que tingui, que pugui tenir conseqüències dramàtiques per a l'estabilitat mundial. Jo crec que la Xina, fins a cert punt, controla la Corea del Nord perquè no vagi massa lluny en les seves provocacions, fins a un cert punt, eh? Ho dic perquè, clar, és per Corea del Nord el recolzament econòmic de la Xina és fonamental. La Corea del Nord està fent una despesa militar desorbitada en un país pobre, amb dificultats d'alimentació i de sanitat i tal, i si no fos per el recolzament xinès, la situació seria encara molt, molt pitjor. Per tant, la Xina té un instrument per intentar moderar relativament a Kim Jong-un. D'altra banda, tampoc m'imagino una operació militar, que sigui de Corea del Nord contra Corea del Sud, inversemblant, i de Corea del Sud contra Corea del Nord, tampoc. Entre altres partes, perquè Corea del Sud no té cap interès en la reunificació, perquè seria caríssima, per Corea del Sud. O sigui, per Corea del Sud la divisió ja el va bé, i Corea del Nord tampoc s'embarcarà en cap aventura militar.
En el context sinoamericà, Corea és un cas molt paradoxal, perquè la Xina té unes relacions comercials molt intenses amb Corea del Sud. Corea del Sud és el país, per exemple, que envia més estudiants estrangers a la Xina, que les sèries de televisió coreanes del Sud es veuen per tota la Xina. És a dir, que té molt d'impacte. I, per exemple, ara, quan els Estats Units han anat a buscar socis en aquestes aliances per frenar la Xina, ha trobat a Japó, ha trobat a la Índia i a Austràlia, però Corea del Sud no s'hi ha posat, no hi ha anat. És a dir, juga les dues cartes, la Xina. I Corea del Nord és un coet, diguem-ne, que va sol. De totes maneres, sí que la Xina li va bé o li serveix com a peça, diguem-ne, de garant, de posar-se en la posició. Nosaltres el podem arribar a frenar, però tenen un control relatiu de Corea del Nord. I més aviat, en molts moments, els ha estat molt molest. I fa uns quants anys ho expressava molt explícitament, que la política de Corea del Nord de no plegar-se a un ordre mundial els era molt, molt desavantatjosa i molt problemàtica. Però també s'han adonat que això, que en el pla internacional els dona poder perquè els dona aquest paper de fre, de garant, etc.
Un altre dels elements, de fet, el mes de febrer, el proper mes de febrer, el 2022, es faran els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín. L'administració nord-americana es planteja un boicot diplomàtic. Què en penseu d'això? La Xina pot netejar una mica la seva imatge internacional a través de l'esport? No seria la primera que ho fa. En ve el cap, per exemple, a Qatar, no? Amb el Mundial de Futbol, etc.
Per la Xina, els Jocs Olímpics del 2020 va ser una data importantíssima i per això, si esmentes a Samarang a la Xina, tothom el coneix i per ells és gairebé una persona venerada perquè vas... Clar. I després l'Expo, és dir, aquest tipus de posar-se en l'escena internacional, especialment els Jocs Olímpics que havien perdut en altres, és a dir, la candidatura havia perdut, quan la van aconseguir va ser per ells molt important, i per tant sí que li dona molta importància en aquest sentit d'entrar en l'ordre internacional, de ser un país respectat. Hi ha hagut ara aquest incident que han mig resolt amb la tenista que havia denunciat a un antic vicepresident xinesa, de la Xina, d'haver abusat sexualment, etc., i que va desaparèixer de l'escena pública, com és habitual en els casos conflictius de la Xina, que se li tanquen els comptes, les xarxes socials i desapareix del mapa. I finalment, quan internacionalment s'ha fet un clam, diguem-ne, per on està aquesta dona, l'han fet aparèixer, no se sap fins a quin punt, doncs, amb un somriure forçat i unes escenes fabricades, i això ha posat una mica en risc, i per això solament la imatge internacional... No ho sé com anirà el tema, però realment per la Xina sí que és important sortir bé d'aquest tipus d'events, com també de l'Expo del 2010 a Shanghai. Tot París és molt important, tot això.
Mm-hmm. Tinc la impressió, permeteu-me la broma, que aquesta noia li han fet l'autocrítica. Quan a la Xina protestes, acabes en un centre de reeducació, és a dir, en un camp que era el que li diuen un centre de remodelació social. T'has de fer l'autocrítica i convertir-te en un ciutadà xinès que ama el partit i a la pàtria. Per tant, segur que aquesta noia l'han espantat, és més que evident.
Mm-hmm. Fins i tot hi ha el dubte de si no ha estat instrument de lluites de poder entre tendències, i això va ser just abans d'un important sisè plenari del Comitè Central, etc. Si això era un instrument dels partidaris de Jiang Zemin per fer mal a Xi Jinping o al revés, no queda clar. I no se sap fins a quin punt ha estat allò usada per lluites, per fer mal a uns altres.
Mm-hmm. Perquè ja per acabar, Xi Jinping sembla que està molt ben posicionat, és a dir, després de l'última reunió del Partit Comunista Xinès, sembla que té el poder consolidat i que no hi ha ningú que li faci ombra, no?
En absolut.
En principi, no. Aquesta aposta per un gir autoritari que ha fet la Xina l'última dècada venia d'una transició que va ser més turbulenta, és a dir, que el seu accés al poder no va ser plàcid, va haver intents per part dels Zhou Yongkang, que era el cap dels serveis secrets, i Po Xilai, que eren líders per fer gairebé un cop d'estat i fer-lo fora, però això un cop neutralitzat a través de les campanyes anticorrupció i de fer fora tots els que s'ha anat afirmant molt, molt sòlidament.
Només vull afegir un parell de coses. Xi Jinping ha aconseguit trencar el principi que cada 10 anys s'ha de renovar el lideratge del partit, per tant ara és indefinit, i en segon lloc ha introduït el seu pensament a la Constitució. És impressionant. O sigui, està a l'altura de Mao, eh?
L'estret de Taiwan no sembla que hagi de provocar un conflicte bèl·lic entre la Xina i els Estats Units, sempre que aquesta illa no declari la independència. Ni l'origen del coronavirus, ni la cursa nuclear de Corea del Nord, ni el terrorisme internacional, ni tampoc la precària situació dels drets humans al Tibet, a Xinjiang o a Hong Kong hauria de fer trontollar les relacions sino-nord-americanes. Una altra cosa són les relacions comercials que explicarem en el proper capítol. A reveure.
Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.